Radio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares, y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Bona tarda, us donem la benvinguda un divendres més a La veu dels animals i de la natura, un espai que cada setmana porta a Ràdio Estel l'ONG ADA. Com ja us vam explicar la setmana passada i pels que ens escolten per primera vegada, aquest programa vol ser divulgatiu i en què els nostres oients coneguin i aprenguin tot allò relacionat amb la temàtica animalista i naturalista. Així doncs, el que farem primerament, abans de tot, serà fer un repàs del que tindrem avui en el nostre programa. Primer de tot, i ja com la setmana passada, farem un repàs a les notícies més destacades i seguidament tindrem la secció Sabies què?, on la Carme i en Manel ens parlaran en aquesta ocasió de taurons i d'ocells. Seguirem amb bloc musical i avui entre nosaltres tindrem a la doctora Rosa del Valle, metgessa i psiquiatra, amb la que parlarem de la teràpia assistida amb animals. I ja per acabar, la Neus ens portarà gossos i gats que necessiten una llar i que esperem que avui trobin a les persones que els adoptin. Així doncs, benvinguts i comencem.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
I comencem parlant d'un tema del que se n'ha escoltat i molt. Fa uns mesos Gibraltar era actualitat per uns 70 blocs de formigó que havien estat col·locats a les costes en un radi d'afectació de 3 hectàrees i que no permetien feinejar els pescadors espanyols. El que també s'ha de saber, però, és que tant anglesos com espanyols ja fa molts anys que estan reduint la superfície marina, un fons d'una riquesa biològica importantíssima. Entre tots dos països ja han guanyat el mar al voltant de 600 hectàrees. Les causes principals han estat la construcció de l'aeroport i els espigons per part dels anglesos i per part dels espanyols per l'ampliació dels ports de la línia i d'Algeciras, la refineria Cepsa i la fàbrica Cerioniox i diverses centrals tèrmiques. A més, les aigües també estan contaminades per tota l'activitat petrolífera, tant en el seu refinat com en la seu d'aprovisionament, l'anomenat Dick Bunkering, que és la benzinera flotant, també dita servei domicili, dels vaixells que naveguen entre la de Mediterrània i l'Atlàntic i s'abasteixen de combustible a la zona perquè els hi surt més barat. Tot plegat fa que la zona sigui la primera amb nombre de casos de càncer de la península. Per acabar, avui també destaquem una notícia relacionada amb l'entrevista que tindrem al programa referent a les teràpies assistides amb animals. En aquest cas, l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona ha començat a utilitzar gossos per a fer més fàcil l'atenció a nens i nenes i altres pacients durant la rehabilitació i per a algunes intervencions. Els responsables de la unitat canina per a l'atenció a pacients són professionals del Centre de Teràpies Assistides. La unitat està formada per 5 animals que han estat entrenats per ajudar els pacients durant la seva recuperació i per a fer front a algunes de les proves mèdiques a les que s'han de sotmetre. El grup de professionals que porten a terme la tasca destaquen l'ajuda dels gossos en els pacients més menuts per a contrarrestar l'impacte d'haver d'estar vivint en un centre hospitalari. El servei es va posar en funcionament a principis del 2012 i des de llavors ha atès un miler de nens i nenes ingressats o tractats a urgències i prop de 500 durant l'espera a consultes externes.
Thank you.
l'actualitat, ara ens centrarem en curiositats i ho farem acompanyats de la Carme i el Benel, a qui els hi diem bona tarda.
Hola, bona tarda.
Molt bona tarda.
Qui començarà?
Tu, Benel.
La importància dels taurons amb l'ecosistema. Uns 100 milions de taurons són capturats cada any als països asiàtics, principalment pel consum de les seves aletes, pel seu cartílag o per l'oli que s'extreu del seu fetge. En menys de 20 anys, entre el 50 i el 70% de diverses espècies de taurons han disminuït a l'Atlàntic Nord i fins i tot el 99% de l'anomenat tauró martell de la mar Mediterrània. Ubicats al cim de la cadena tròfica, els taurons contribueixen a sanejar i controlar nombroses espècies marines, afavorint així la continuïtat de les més saludables i complint un paper importantíssim en l'equilibri global dels espais marins. La seva eliminació i desaparició podria comportar conseqüències dramàtiques, molt dramàtiques, a l'equilibri dels ecosistemes.
I la Carme, que ens porta ocells en aquesta ocasió?
En aquest cas, avui portem ocells i direm els prodigis de la natura, les aus com a enginyers de l'aerodinàmica. Les aus es troben considerades com un dels grups d'animals de més gran èxit evolutiu. Aquest fet els hi ha permès ocupar i estendre's pràcticament a tots els indrets del planeta i són la constatació evident de que la natura no existeix en fronteres i de l'estreta interrelació entre les diferents hàbitats i continents del planeta. Amb el procés de la seva evolució, les aus han adaptat la seva anatomia de tal manera que han aconseguit alleugerar el pes del seu esquelet per tal d'estalviar energia amb el seu vol. Les plomes, a més de facilitar-los la llibertat de volar, els possibiliten viure dins de l'aigua i sobre la terra. Depenent de les espècies, la seva dieta pot ser insectívora, herbívora, carnívora o omnívora, i l'aliment el poden trobar als boscos, als llacs, als pantans, al mar, a les costes i a l'entorn de les ciutats. N'hi han al voltant de 10.000 espècies, entre les que hi figura el diminut colibrí, que no arriba als 2 grams de pes, molt diminut,
molt petit,
fins als avestruços, que poden arribar fins als 180 quilos, però que ja no són voladores.
Doncs amb aquesta gran capacitat d'adaptació que tenen els ocells, tant de bo nosaltres també poguéssim fer això, ens acomiadem d'aquesta secció per aquesta setmana i ara deixem els oients en mans del Manel, que ens porta el primer bloc musical.
L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. La veu dels animals i la natura, un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura, els divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Hola, amigues, animalons i amics. El Paul McCartney, un dels Beatles, és un bon defensor dels animals. Va signar perquè Barcelona es declarés lliure de corrides de toros i la seva filla, l'Estela, és animalista i creativa de modes a Londres. És clar, no utilitza pells. Hem escollit una cançó de l'any 86 que es titula Only Love Remains, Només l'amor perdura, de la que és autor. L'altre tall canta la Liza Stansfield, que també és anglesa. La Stansfield va tindre un moment de glòria, diguéssim, a Anglaterra. La seva carrera artística ha estat bastant irregular i no ha trobat la continuïtat que es desitjaria per a una gran cantant. All Around the World és potser la cançó més coneguda d'ella. Escolteu-les.
And if you take knowing me, I'll give up looking for my baby.
L'entrevista d'avui ens acompanya la doctora Rosa del Valle. Bona tarda, Rosa.
Bona tarda.
Gràcies per venir.
A vosaltres per convidar-me.
I amb la Rosa parlarem de la teràpia assistida amb animals, però abans de començar a parlar una mica sobre el tema, et farem una miqueta de presentació perquè la gent et conegui. La Rosa és metgessa psiquiatra i porta treballant en la rehabilitació psicosocial des de fa 15 anys i ha estat directora del programa de rehabilitació psicosocial en persones afectades de trastorns mentals, primer a la Diputació de Barcelona i després al Consorci Parc Salut. I actualment treballa com a voluntària al Centre d'Acollida Societat Protectora d'Animals de Mataró i a Progat. El 2003 la Rosa va iniciar un voluntariat amb pacients de trastorns mentals greus amb animals de companyia al Centre Comarcal d'Acollida dels Animals de Companyia de Badalona i el 2010 al programa de gats a Torre-ribera. I no sé si m'he deixat alguna cosa, Rosa, perquè déu-n'hi-do totes les coses que has arribat a fer i les que encara et queden.
També vam fer un programa que encara existeix de voluntariat al Zoo de Barcelona, també amb pacients, però de mobiliari urbà i jardineria, que va començar un grup i ara ja en són tres.
Que no pares, estàs molt activa.
Sempre, mira, en aquest aspecte sí.
Doncs, si et sembla, avui parlarem de la teràpia assistida amb animals i, primer de tot, fer una miqueta, una explicació resumida per la gent que ens escolta i que potser no sap ben bé, que n'ha sentit a parlar, però potser no en sap ben bé en què consisteix. Com els explicaries tu?
A veure, la teràpia assistida amb animals és un tipus de tractament que per nosaltres té un valor com qualsevol altre tractament que es faci amb un programa de rehabilitació psicosocial que utilitzen els animals com a font de salut. Aleshores, nosaltres el que sempre hem volgut és que sigui una cosa bilateral, és a dir, no que els animals serveixin per ajudar els pacients, sinó que els pacients serveixin per ajudar els animals. Que sigui una relació mútua d'ajuda.
Que hi hagi com un feedback.
Sí. O sigui, no demanar, ai, doncs volem fer alguna cosa amb gossos o amb gats perquè els pacients estiguin millor. No, què poden fer els pacients amb gossos i amb gats perquè puguin ser donats en adopció i a la vegada ells, fent això, milloren d'una forma notable.
I com ajuden els animals, els pacients? O sigui, Com concretament?
La forma més clara de veure com ajuden és que els animals no jutgen. És a dir, que la gent tenim tendència a jutjar, tenim prejudicis, i un animal això no ho fa mai. És a dir, que quan els pacients arriben al centre d'atenció o quan van a donar de menjar els gats de la colònia de l'hospital, tant els gats com els gossos els reben com poden rebre a qualsevol altra persona que els hi doni afecte.
Clar, això és un tret diferenciador perquè a vegades la gent malalta se sent com una mica potser que l'altra gent no la tracta d'igual a igual o que potser volem cuidar-los més pel fet que estiguin malalts i hi ha vegades que hi ha persones que no ho volen, això.
És que, de fet, d'igual a igual és molt raro que es tracti. O es tracta en plan paternalista o es tracta en plan autoritari. Però amb un pla d'igualtat no se'ls tracta. Malauradament, encara l'estigma de la malaltia mental encara persisteix i amb bastanta força. I els animals, ells no se senten jutjats, també són paraules d'ells. Quan fem presentació al Saló de l'Animalada, el que hem portat pacients expliquen això, que ells veuen que el gos o que el gat s'acosta amb ells, els estima, però no els jutja, i ells no se senten diferents. Se senten útils, com qualsevol altre voluntari, doncs fan el mateix que puc fer jo, per exemple.
I els principals beneficis que portaria aquesta teràpia són la socialització, més físic?
Els beneficis són, estan medits, eh? Nosaltres el programa els vam medir i amb els gats també s'ha de medir i amb els gossos està fet. Llavors els beneficis són, augmenta molt l'efectivitat perquè són persones que tenen una dificultat d'expressar sentiments i en canvi amb els animals els hi surt d'una forma molt natural. Parlar amb ells, fer-li petons. Vull dir, pacients que són molt... que no deixa que ningú els toqui, es deixen llepar pel gos o fer petons al gos, els hi parlen. Després, una cosa molt important és que se senten útils, és a dir, tenen la sensació de que està fent alguna cosa que val la pena, que serveix per alguna cosa, perquè adoptin els animals. També s'organitzen molt millor a nivell intern, augmenta molt la responsabilitat. Vull dir, són persones que quan estan amb aquests grups de treball no fallen, excepte que estiguin malament, però si no, no fallen mai anar a la teràpia. Es redueix la medicació, això també ho vam comprovar, sobretot els ansiolítics i els hipnòtics. Quan tenen dificultats per dormir, el fet d'estar amb... Bueno, això està molt demostrat, que estar amb un animal disminueix el cortisol i llavors la persona està molt més relaxada. I després també serveix molt per interrelacionar-se, per exemple, amb els cuidadors del CAC o quan venen els de Progat, els ajuden o a recollir el gat que s'ha d'esterilitzar o que està malalt, i quan van al CAC doncs, ajuden a fer les tasques de netejar-los, passejar-los, raspallar-los, inclús si s'han de posar coses senzilles com unes gotes als ulls... És a dir, que els beneficis són molts, la veritat.
És que al malalt també li puja l'autoestima en aquest sentit, perquè sent que pot fer alguna tasca que és útil, i això, vull dir, a l'hora de superar una malaltia, és una cosa també que afavoreix.
Sí, perquè ells veuen que el que fan ells és el mateix que estan fent el resta de voluntaris. Clar, no hi ha una diferència entre el que fan ells i el que fan el resta de voluntaris. Inclús, bueno, el Zoo de Barcelona... es va fer l'opció de no comentar que eren pacients, llavors no ho sap ningú. I treballen igual que qualsevol altre dels voluntaris que hi han i cada vegada pues, tenen més feina. Dic, va començar un grup, ja són tres, i ningú del zoo, excepte el cos mèdic i la direcció, sap que són pacients.
La Carme està esperant, sí, per preguntar-te alguna
cosa.
És
molt interessant el que està explicant la Rosa. Jo, per el que estaves dient, Rosa, jo m'he fet immediatament a l'esquema, no?, de la manera que ho has estat explicant molt bé, és que estem davant d'un remei natural, que és la relació dels animals i les persones, i que, a més, d'una forma, que es tracta d'una forma normal. És a dir, que potser lo anormal és que ens hem allunyat tant de la natura que ara d'alguna manera estem recuperant aquesta relació i que ens donem compte de que aquesta relació d'homes gossos en aquest cas, perquè és l'animal que tenim més a prop, o gats, doncs ens retorna una miqueta a les nostres ancestres, no? Aquest vincle que tenim amb la natura. Tu què diries d'això?
Home, nosaltres, amb rehabilitació, com que treballem amb la part malalta, evidentment, no? Perquè no hi hagi més deteriorament, perquè els dèficits que tenen es puguin pal·liar, però també es treballa amb la part sana. I per nosaltres la part sana és els animals, la natura, com per exemple el zoo, no? I l'esport.
Però jo, al referir-me a això, era que evidentment, tu deies, els animals no jutgen a les persones. En realitat, la natura no jutja a ningú, no? És evident. Però és que a les ciutats o les poblacions és que normalment no, la nostra relació es limita molt al nostre entorn o amb les persones de la nostra espècie. I a l'haver abandonat el tema de la relació amb els animals, ara estem recuperant aquest camí perdut. Nosaltres sempre diem que els animals són els gossos, en aquest cas, són els millors ambaixadors entre els altres animals i nosaltres, perquè estableixen un pont, extenen un pont. I en aquest cas jo crec que totes aquestes teràpies que vosaltres esteu fent, perquè hi ha altres experiències, doncs jo crec que estan conduïdes en aquest camí, no?, a recuperar el temps perdut o l'espai perdut, aquest buit que s'ha format.
Perquè hi ha molts pacients que, per exemple, havien tingut de petits, havien tingut gossos o havien tingut gats, i per motiu que sigui, doncs, posar-se malalts no els podien tenir, no? I llavors recuperar aquest record, recuperar les emocions... Hi ha pacients que ploren, perquè quan el gos és adoptat, també els hem de preparar, perquè la primera vegada que es va adoptar un gos, hi havia un pacient que l'havia tret 5 vegades, i bueno, va ser un drama perquè va estar sense menjar, va estar superdeprimit, fins que al final li vam fer entendre que gràcies a ell aquell gos estaria en una família i estaria cuidat, però els hi costa quan un gos que està temps amb ell se'n va, se n'alegren molt, però clar, quan arriben allà el troben a faltar.
El vincle de l'afecte.
Sí, l'afectivitat és que per mi la clau és l'afectivitat.
Sí. Hem parlat de gossos i gats, sobretot, però serien els gats i els gossos els millors, entre cometes, no és que hi hagi millors i pitjors animals, però els que els pacients accepten més, o no té res a veure?
Home, jo penso que els cavalls també es fan servir, els dofins... Bueno, de fet, els conills, vull dir, és que jo crec que qualsevol animal que no sigui salvatge serveix per fer una activitat. A veure, el de teràpia assistida també s'ha de concretar. Es considera teràpia assistida quan els gossos estan ensinistrats per fer teràpies. Jo es posaria molt l'exemple dels cecs, dels gossos que fan activitats a la casa perquè la persona és paraplègica, i nosaltres treballem amb gossos que es donen amb adopció. Llavors, es pot dir teràpia, però, diguem, de forma formal, serien activitats terapèutiques amb animals.
Sí.
Perquè a mi el de la teràpia assistida, bueno, doncs està molt bé, i es fan, i nosaltres també hem fet una, amb la Càtedra Affinity, però, en principi, fem activitats terapèutiques amb animals amb la finalitat de que els animals siguin adoptats, i els gossos de teràpia assistida són gossos que tenen dueño i que estan ensinistrats per fer una sèrie de tasques.
D'acord. Doncs, Rosa, si et sembla, fem una petita pausa i a la tornada comentem altres aspectes d'aquest tema i també parlem de la teva experiència.
D'acord.
Fins ara.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la Carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Quan tu vulguis i on vulguis. Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Doncs tornem d'aquesta petita pausa i, com si us acabeu d'incorporar, sapigueu que estem parlant amb la doctora Rosa del Valle sobre teràpia assistida amb animals. I el Manel, ara que estàvem en aquest intermig, ens estava comentant alguna coseta. Bona tarda, Manel.
Hola, bona tarda. No, el que ens ha dit la doctora del Valle em recorda una cosa que em va cridar molt l'atenció. Vam fer una trobada nosaltres, l'Ada, allí a Oviedo, i va presidir precisament la sessió aquella el degà del Col·legi d'Advocats d'allí. I ens va dir, dice, yo cuando defiendo a un animal, por lo menos sé que mi cliente es inocente. és molt bo. Sempre ho ha recordat, això.
Doncs, Rosa, ara també, en aquesta petita pausa, comentaves que tu no hi creus gaire en l'entrenament d'animals que puguin participar en aquest tipus de teràpies.
No, jo, per exemple, per coses molt concrets com els cecs, paraplègics, el tema dels nens que tenen dificultats de columna vertebral amb els cavalls, en aquests casos sí, però, per exemple, per malalts mentals, no crec que sigui necessari que el gos estigui ensinistrat.
I per què?
Perquè la relació que s'estableix és una relació que sorgeix de forma natural i aleshores, si el que nosaltres volem és que els pacients facin una tasca que ajudi els animals perquè els adoptin, els gossos de teràpia ja tenen dueño. Llavors, això no podríem dur-ho a terme.
I tampoc s'arribaria a crear tant aquest vincle, potser?
Home, aquells gossos pobrets doncs són molt agraïts quan algú els treu, no? Perquè estan, per desgràcia, per bé que estiguin cuidats, estan amb gàbies. En canvi, els altres estan... Però això és una opinió totalment personal meva, eh? Vull dir que jo penso que amb els pacients, amb malalts mentals especialment, lo important és l'activitat terapèutica amb animals. Mm-hmm. Que es pot medir resultats, exactament igual, eh? Però que els gossos no tenen perquè estar ensinistrats específicament per això.
D'acord.
Rosa, jo et volia preguntar una cosa, perquè ja fa anys que et coneixem, participes a l'Animalada i sabem de la teva trajectòria i el teu interès. Jo m'agradaria saber, ja amb el pla una mica més personal, quan va començar el teu interès, la teva vocació o la teva curiositat, digue-li el que vulguis, respecte a crear un vincle també entre la teva professió i els animals, voler-los atensar uns als altres?
Doncs jo crec que... Jo volia ser veterinària. Però jo anava a un col·legi de monges i en aquell moment encara no hi havia facultat de veterinària a Barcelona. Llavors tenies que anar a Madrid o a Saragossa, amb un col·legi de les monges, evidentment. Però, bueno, no sé per què consideraven que no era una professió com, jo què sé, potser era com pecaminosa, i van fer un rentat de cervell als meus pares i em van dir que no... Que, bueno, que la carrera de veterinària no me'l pagaven. Llavors, jo vaig pensar... No vaig pensar en medicina, vaig pensar en psiquiatria. Passa que el que... Per fer psiquiatria tenia que fer tota la carrera de medicina i l'especialitat de psiquiatria. Però de sempre, com que a mi jo sóc molt... M'agrada molt el Freud i segueixo molts dels seus conceptes, el Freud tenia gossos a casa seva i a la consulta. I el Freud, per exemple, els gossos l'avisaven quan passava l'hora, inclús si quan un pacient entrava el gos, no sé com es diu en català, el grunyia,
sí,
ell el derivava, perquè deia que si el gos no li agradava, no se'l quedava. Llavors, sempre animals i psiquiatria i animals han anat junt. Nosaltres vam fer un intent ja fa molts anys de posar dos gossos amb la Purina, que llavors encara era la Purina.
Sí, recordo.
La gerent era la
senyora
Torné.
Sí, sí.
De posar dos gossos en una unitat de persones grans, perquè hi havia molts gats, que llavors era quan es feien aquelles redades que feia la Diputació.
Sí, 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 ho recordo.
I van dir, bueno, doncs que traiem els gats i posem dos gossos per la part afectiva de les persones grans. Allò, bueno, es va fer el projecte, es va fer tot, desgraciadament no va tirar endavant. Per això t'estic parlant igual a l'any 93 o una cosa
així. Sí, sí, sí.
I el 2003 volíem anar a la gossera del Tibidabo. Però llavors, que per cert, tinc que dir que tant les dues diputades, sí, de la Diputació, la senyora d'Ordella i la senyora Gómez, sense elles, tot això que estic explicant no s'hagués fet.
No hagués estat possible, ho sabem. Sí.
Perquè eren unes persones, sobretot la senyora d'Ordella, la Marga, va crear els CACs perquè no es poguessin sacrificar els gossos i va crear les colònies controlades de gats perquè la Diputació feia unes redades que s'emportaven 40-50 gats.
A més, vam fer moltes protestes durant anys, ja ho saps.
I era, la Diputació era, li donaven el premi al peor amigo de los animales. Sí. I elles això van canviar molt, i bon, si no fos per elles, realment això no estaria en marxa, ni molt menys.
Sí, cert.
O sigui que si ho estan
Llàstima que hagi decaigut.
Ara molt.
Sí, que ha decaigut, cert.
Això era en època que nosaltres pertanyíem a la Diputació, després vam passar a pertanyar al Consorci per Salut Mar, i bueno, les coses pues, ara són diferents.
Bé, doncs al fil de lo que et deia, perquè no m'has acabat de respondre, Rosa?
Ah, bueno.
Jo crec que aquí hi ha alguna cosa que t'ha faltat a dir. Jo crec que hi ha alguna cosa teva de feeling amb els animals.
Ah, sempre, de tota la vida.
Que, a part de que volguessis ser veterinària, metgessa i unir tota aquesta relació, o sigui, crear aquesta relació, la de la professió amb tu, però jo crec que hi ha alguna cosa més, no?
Home, a casa meva sempre hi ha hagut animals. Jo recordo, la majoria de familiars han tingut animals, jo sempre he tingut gossos, i els meus oncles recordo que tenien un búho, que van trobar amb l'ala petitet, amb l'ala trencada, i el tenien volant per la casa, bueno, per la nit, perquè de dia clapava i de nit estava despert. Vull dir que lloros, cotorres, periquitos, sempre. Però és que jo allò dels animals és que em surt, no sé, és com una mena d'amor instantani, que mira, que amb els animals m'arriben tots al cor i, desgraciadament, les persones, no totes, m'arriben al cor, ni molt menys.
Jo crec que, bueno, tu ets una pionera també amb això, perquè hi ha un circuit molt, molt reduït encara de persones que, professionals de la medicina, especialment, que intentin fer una tasca conjunta. Però sí que és cert que a l'estranger, als Estats Units, és bastant normal, i altres països d'Europa. Ara estic recordant als Estats Units els hospitals que no tan sols deixen, no tots, però la majoria o molts, deixen entrar els gossos a les clíniques, als hospitals, no tan sols perquè vegin el pacient o perquè sí, o per als animals, sinó perquè consideren que així se recuperen més ràpidament. Això és una cosa que ja fa molts anys que existeix a aquests països, i que aquí jo crec que estem encara anys llum, com les residències, on estan les persones de la tercera o la quarta edat, per dir-ho d'alguna manera, que també a l'estranger consideren que és necessari que hi hagi pues, una colònia de gats, que hi hagin uns gossos, perquè això ajuda molt als residents. Doncs jo crec que tu podries explicar-nos també una mica d'aquesta diferència que hi ha i el que creus que podríem fer.
Això em recorda aquest llibre, que és interessantíssim, del gat Òscar, d'una residència a prop de Nova York, que és un llibre que el recomano a tothom perquè parla de l'Alzheimer d'una forma molt real, i efectivament aquell gat era una cosa extraordinària. A més, és una cosa que s'ha comentat és una notícia d'empremsa que es pot trobar a l'internet i tot,
Sí, sí. Home, jo penso que nosaltres, aquí inclueixo Catalunya, incloc Catalunya, estem molt lluny, molt lluny, molt lluny de la part civilitzada que tenen els països, sobretot europeus, més avançats. Perquè tu vas a qualsevol país europeu i els gossos van al tren, van al tramvia, van als restaurants, perquè no se'ls ocorreix que una persona portarà un gos a un restaurant si no està preparat. Poden estar als hotels, vull dir, és fantàstic. Aquí tots són prohibicions. No poden estar soltos al parc, no poden anar soltos per carrers, només poden agafar els ferrocarrils catalans i de la Generalitat. Va costar moltíssim que els cecs poguessin entrar amb gos a l'autobús. Vull dir que penso que estem molt... En aquest aspecte realment no estem massa al dia, perquè si agafes bibliografia, quan vam fer el projecte per les persones grans, el 93, vam trobar bibliografia de països nòrdics que utilitzaven gossos en persones grans del 1800.
Sí.
Que ho havíem fet, bueno, i la Florence Nightingale feia servir els ocellets. I aquí pues, estem encara amb aquesta... No sé, suposo que a vegades l'excés de ciència perjudica.
Tu no creus que el maltractament dels animals que ha sigut públic i notori en el nostre país, parlo de Catalunya, d'Espanya, no ha influït molt negativament en aquest aspecte? Considerar que maltractar amb un animal en un espectacle era una cosa lògica i això també ha actuat en prejudici dels nostres animals de companyia?
Jo penso que nosaltres, penso que la gent no té clar que els animals tenen tant dret com tu a estar al món, tenen tant dret com tu a tenir una vida digna, tenen tant dret com tu a ser estimats, tenen tant dret com tu a ser cuidats. Vull que tenen els seus drets animals.
I nosaltres les nostres obligacions cap a ells, no?
Perquè sempre hi ha deures i obligacions.
Sí.
Però ells, els seus drets, no es respecten. I inclús a Catalunya sí, hi ha una llei, bueno, que jo sàpiga, els correbous no els han tret. Llavors, per què? Perquè és una tradició catalana. A mi això no em serveix. És una...
És un maltractament.
Anar a veure patir un animal, francament, les persones que van són persones normals, representa, perquè sempre surt que si el mal mental, tota aquesta gent, els que van als toros són persones normals i estan gaudint del patiment d'un animal.
Doncs sí. Encara queda molta feina per fer, però amb gent com la Rosa i gent que recolzi aquestes tasques, segurament que avançarem i que arribarem a posicionar-nos en nivells europeus o d'Estats Units, com ara comentàvem. Moltes gràcies, Rosa, per ser aquí avui amb nosaltres.
Jo voldria dir que amb gent, amb polítics, com les dues diputades que he citat.
A veure si mica en mica ho aconseguim, això, canviar... i fem que els que estan a dalt, mica en mica, es sensibilitzin per aquests temes.
Però és que el bo és que hi ha alguns dels que estan a dalt que tenen animals. Llavors encara ho entenc menys, perquè penses, home, si tu tens un animal, doncs com és possible que et sigui igual el que els està passant als altres, no? Però tindrien que estar més conscienciats.
Doncs a veure si és veritat i canviem les coses.
Ojalà. Déu ho faci.
Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
I bona sort amb les tasques que continuïs fent.
D'acord.
A reveure.
A reveure.
I ara, tot seguit, el que farem és encetar el segon bloc de música a càrrec del Manel.
Ja estem a la segona trobada amb vosaltres. Ara ve quelcom important. Ve la veu, The Voice. El gran Frank Sinatra. Tothom el coneix. Però us volem presentar un Sinatra íntim, crec molt poc conegut. Són dos talls molt dolços i melòdics que amb dos canta les seves reflexions, que es troba sol, a Man Alone. I al final, a pesar d'haver estat un vagabund, I have been a rover, sembla que, per aquest món de Déu, troba quelcom. Love's been good to me. Perdoneu, però és un vinil que a vegades fregeix una mica. Ara us vull dir una cosa que recordo. Quan vulgueu saber la lletra de qualsevol cançó, l'internet és fantàstic. Entreu per lyrics, poseu el nom de la cançó en anglès i la tindreu sencera. Bé, a retrobar-nos si Déu vol i fins aviat. Escolteu-los.
In me you see a man alone, held by the habit of being on his own, a man who listens to the trembling of the trees with sentimental ease.
Yeah. behind the wall, he's learned to call his home. A man who still goes walking in the rain, expecting love again. A man not lonely, except when the dark comes on. A man learning to live with memories of midnights that fell apart at dawn. In me you see a man alone, drinking up Sundays and spending them alone. Man who knows love is seldom what it seems, only other people's dreams. I have been a rover, I have walked alone, hiked 100 highways, never found a home. Still in all I'm happy, the reason is you see, once in a while along the way, love's been good to me. There was a girl in Denver before the summer storm. Oh, her eyes were tender, oh, her arms were warm, and she could smile away the thunder, kiss away the rain. Even though she's gone away, won't hear me complain. I have been a rover, I have walked alone, hiked 100 highways, never found a home. Still in all I'm happy, the reason is you see, once in a while along the way, love's been good to me. There was a girl in Portland before the winter chill. We used to go a-courting along October Hill, and she could laugh away the dark clouds, cry away the snow. It seems like only yesterday is down the road.
I go, I've been a rover. I have walked alone, hiked 100 highways, never found a home. Still in all I'm happy, the reason is you see, once in a while along the way, love's been good to me.
Programa d'avui tenim amb nosaltres la Neus. Bona tarda, Neus.
Hola, bona tarda, Arantxa, i a tothom.
I avui la Neus, bueno, com cada setmana, ens porta gossets i gatets.
Exacte.
Que necessiten llarg. Què ens portes avui, Neus?
Doncs mira, estic obrint la carpeta amb totes les fitxes que tinc i avui començarem el SOS Adopcions d'avui pel Josep.
Pel Josep?
El Josep. Qui és el Josep? Doncs és un gat de 4 anys, de color blanc i negre, amb uns preciosos ulls verds. Va aparèixer un dia pel carrer. No estava identificat. Per tant, no se sap si es va perdre o va estar abandonat. Sortosament va poder ser rescatat i va ser portat a un centre d'acollida que és on és ara. I del seu caràcter us puc explicar que és un gat tranquil, que agraeix molt les carícies que li fan els voluntaris. Cal dir que amb els altres gats és una miqueta esquer, una miqueta dominant. Però bueno, en Josep pot ser una bona companyia per una família. I ara és el torn d'una gosseta que es diu Carxofa.
Nom curiós, eh?
Sí, sí, heu escoltat bé, és Carxofa. I ara mateix us la presento. Mireu, és una gossa jove de 3 anys, té el pèl curt, de color marró i blanc. És de mida gran, pesa uns 18 quilos, ens han dit. Va arribar a la protectora quan encara era un cadell de mesos. És molt sociable amb els altres gossos i no es baralla molt. La Carxofa és alegre i juganera, molt carinyosa i obedient. Ens comenten els cuidadors del centre que val la pena apostar per la seva adopció, perquè és un solet de gosseta. Si voleu més informació del Josep i de la Carxofa, us heu de dirigir a l'SPAM de Mataró, és la Societat Protectora d'Animals de Mataró. El telèfon 937-562-269. SPAM de Mataró, 937-562-269. I ara li toca el torn a dues gossetes que estan al CAC de Terrassa. La primera és la Pinky. La Pinky és una gosseta d'un any de raça pudenc. Té el pèl curt, blanc, amb unes taques de color marró. Com tots els gossos d'aquesta raça, és molt juganera i simpàtica, però sobretot ens han dit que diguem als oients que és una gosseta obedient i que es porta molt bé. Doncs això és el que fem, no, Arantxa?
Doncs sí,
explicar-ho. I per últim, arribem a l'última de les gosses que avui us he portat, que és la Xata. La Xata és una boxer molt, molt guapa, de 5 anys. És de mida gran, el pèl curt, de color marró i amb unes taques blanques. Ara, això sí, és una mica tabalot i és molt juganera. Li agrada molt la gresca, però sobretot és un tros de pa i té moltes ganes de trobar una família en qui compartir el seu gran cor. La Pinky i la Xata, us recordo que estan al CAC de Terrassa, i el telèfon, per si esteu interessats, és el 93-727-50-59. Repeteixo, el CAC de Terrassa, 93-727-50-59. I bé, Arantxa, aquests han estat els nostres protagonistes. M'ajudes a recordar-los?
Doncs sí, la Carxofa.
Correcte.
M'ha agradat molt, aquest nom.
La Carxofa. Què més?
El Josep.
Perfecte, el Josep, que estaven a l'Espan de Mataró.
El de Mataró. I la Pimqui i la Xata.
El CAC de Terrassa.
Doncs, si volen contactar també per qualsevol altra cosa...
Amb nosaltres poden contactar l'ADA al 902-19-7600 i ja sabeu, us espero la setmana vinent a SOS Adopcions.
Doncs fins la propera, Neus.
Fins la propera, Arantxa, i a tothom.
Adéu.
Adéu.
Et preocupa el tracte que reben els animals? Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902-19-7600.
Amb aquesta crida a les adopcions finalitzem el programa d'avui i ja sabeu que ens retrobem el proper divendres a la mateixa hora, de 3 a 4 de la tarda, a la Veu dels Animals i la Natura. Serà llavors quan tornarem per descobrir-vos més notícies, curiositats i tot allò interessant del món dels animals i de la natura. A reveure! Yo quisiera ser civilizado como los animales.
La religió constitueix la millor guia a través de la vida, la millor companya en els dies alegres i el més gran consol en la desgràcia.
Johann Gottfried Seum, escriptor.
Són les 4.